RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És lògic que tot governant sobrevalori la realitat del territori on exerceix el seu mandat. Ho fan els alcaldes i alcaldesses a les seves ciutats, presidents i presidentes autonòmiques amb les seves comunitats i el president del govern central. Potenciar les coses positives i minimitzar les negatives és de primer de política. Ara bé, no dir la veritat per un interès partidista pot perjudicar a milions de persones. Se'n recorden del govern de José Luis Rodríguez Zapatero i els seus famosos brots verds en economia, amagant una crisi que va deixar a desenes de milers de persones desnonades al carrer? No dir el que pot passar, el que diuen alguns indicadors econòmics, frega la temeritat. I per això s'han d'escoltar totes les veus, i no és catastrofisme. La patronal Foment del Treball fa un esforç i no nada a favor de Corrent i del Poder, que és el fàcil, i alerta d'un afebliment de l'economia catalana i espanyola en aquest últim trimestre de l'any. La reducció de l'atur serà mínima, la inflació augmentarà i no es descarten més pujades del tipus d'interès. I a més, el petroli pot arribar a superar els 100 dòlars el barril. La baixada de producció d'Aràbia Saudí i Rússia no pot ser compensada per un augment dels Estats Units. Un augment del preu del petroli activarà un augment de preu del combustible. Aquesta setmana, la gasolina ha tornat a pujar un 0,5%. Avui es situa ja a 1,76 € el litre. El dièsel a 1,6. Ha pujat un 0,2. Per cert, una altra dada econòmica. Segons un estudi de Funcas, les llars catalanes han pagat 280 euros més d'IVA en els últims dos anys. La dada s'enfila a 350 euros en rendes familiars de 32.000 euros. Les administracions han estat les grans beneficiades perquè han augmentat de manera extraordinària la seva recaptació d'impostos per l'escalada de preus. Tot plegat ens indica que la economia pot marcar aquest últim trimestre de l'any. Bon migdia, sóc Sergi Tor. Benvinguts a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. I hores d'ara a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Avui comencem explicant que un arbre de grans dimensions ha caigut al carrer Aragó de Barcelona aquesta matinada, concretament a l'alçada del número 12, sense causar ferits. L'incident podria haver malmès una bastida propera i ara els bombers ja l'han retirat i tècnics municipals avaluaran l'exemplar, que és un lledoner. Cal destacar que aquest és el segon arbre que es desploma a la ciutat en menys d'una setmana després que dilluns passat també caigués un altre en una àrea de joc infantil del Clot. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de 1.500 plantes de marihuana situada en una zona boscosa i de difícil accés al terme municipal de Mont-ral, en el Camp. Els Mossos han detingut dos homes que es trobaven custodiant el conreu il·legal i han passat aquest dijous a disposició judicial. A tot això també hem d'explicar que la Generalitat ha acatat la sentència que ordenava la clausura del complex de residus de Solius i tanca la planta de compostatge. L'Agència de Residus de Catalunya ha comunicat als ajuntaments que diumenge serà l'últim dia que s'hi posarà la fracció orgànica i el seu director, Isaac Peraire, ha lamentat que és una conseqüència més d'una gestió nefasta i ha anunciat que l'orgànica es portarà a l'Anoia. I també en aquest cas parlem d'avenços en salut, perquè l'Hospital de Manresa ha aprovat una aplicació pionera per seguir a distància la recuperació de malalts crònics. El sistema permet al pacient fer exercicis des de qualsevol lloc i el fisioterapeuta des de l'hospital també els podrà controlar. Tots dos es poden comunicar a través d'un xat i fer tot el seguiment, però no només això, sinó que l'aplicació també li recordarà la medicació, les visites i fins i tot li donarà consells de salut. D'altra banda, hem de donar l'enhorabona, en aquest cas també, al The Factory, que ha estat reconegut com la millor iniciativa empresarial d'Espanya. El Guardió reconeix la trajectòria d'aquest hub empresarial situat a la zona franca de Barcelona, dedicat a crear sinergies entre tots els agents econòmics, empresarials i professionals per tal de desenvolupar projectes d'innovació i noves tecnologies basades en la indústria 4.0. També avui acabem explicant, Sergi, que la Sagrada Família de Barcelona ha culminat ja la col·locació de les últimes peces de les torres dels evangelistes Mateu i Joan i que serà el 12 de novembre quan se celebri una missa de benedicció que marcarà aquest inici de la il·luminació de les quatre torres i que durarà, per cert, fins Nadal.
Gràcies a Mar, sens dubte una bona notícia. Cada dia o cada any la Sagrada Família s'assembla més al que va projectar Antoni Gaudí. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. Doncs el temps, estem al que s'anomena l'estiuet de Sant Miquel. Demà passat és Sant Miquel, 29 de setembre. Temperatures molt elevades, entre 28 i 30 graus a pràcticament totes les comarques de Catalunya. Amb alguns indrets de Ponent s'està superant els 30 graus i, per tant, ambient de molta calor per aquesta última setmana de setembre. A més, hi haurà una certa continuïtat de cara amb els pròxims dies d'aquest bon temps, sol i jornades estables. Anem ja tot seguit al trànsit. Doncs busquem les incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem de calma en general en aquesta xarxa viària. És cert que tenim aquest accident que s'ha produït ja fa una estoneta a la Nacional 260 a Soriguera. Al punt de l'accident la via la tenim tallada, com us dèiem, Nacional 260, tram de Soriguera, a causa d'un accident. Vies properes a Barcelona, en general, força tranquil·les. Les rondes un pèl lentes ara, entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron, la ronda de dalt, sentit Besòs, el tram de la Barceloneta, ronda litoral, sentit Llobregat. Es todo desde el Servei Català de Trànsit.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pedro Sánchez i el seu govern en funcions continuen contentant el pròfug Carles Puigdemont, que té a les seves mans la possible investidura del socialista. Ara Espanya ha demanat a l'Europol que desvinculi els grups radicals separatistes, com els CDRs, de la denominació de terrorisme. Una cessió més de Pedro Sánchez cap a les exigències de Puigdemont. Interior ha reclamat per escrit a la Unió Europea una rectificació del seu informe anual sobre l'amenaça terrorista d'aquests grups, que entre les seves últimes accions hi trobem el llançar xinxetes durant el pas dels ciclistes a la Vuelta Ciclista a Espanya o intentar escampar 400 litres d'oli a la carretera en el moment que els ciclistes passessin per un tram de carretera de la comarca del Solsonès, amb l'etapa que acabava al Principat d'Andorra. Va ser la Policia Nacional, amb les seves investigacions i amb les seves actuacions, que van evitar aquest intent de sabotatge i que va detenir a 4 persones. Des del Parlament Europeu, Partit Popular i Ciutadans ja han denunciat davant la Unió Europea la petició del govern espanyol, al·legant que es tracta davant d'un nou ús partidista de les institucions. Des del Ministeri de l'Interior ho veuen d'una manera molt diferent. Madrid, Juan Baño.
Interior lo atribuye todo a un error de interpretación y a una mera cuestión técnica. Eso nos dice la COPE, pero lo cierto es que la corrección que acaba de pedir esta semana el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CIDCO, a Europol, se produce después de que Puigdemont exigiera ese cambio en el informe de la Agencia Europea de Policía de cara a un posible apoyo a la investidura de Sánchez. El CIDCO aclara ahora en su misiva al director del centro, un general de la Guardia Civil, nunca ha calificado a ningún movimiento independentista de grupo terrorista. Sin embargo, es lo que se deduce cuando leemos en el informe de Europol sobre terrorismo, que los movimientos independentistas catalanes y vascos son los más activos y violentos en el escenario separatista. Ha sido elaborado con información del propio CIDCO. Este centro ha pedido que se excluya el independentismo catalán dentro de ese tipo de amenazas. Solo se les atribuye, dice, quema de banderas y escraches. Medios en la lucha antiterrorista recuerdan a COPE, no obstante, que en este momento hay una docena de procesados pendientes de juicio por su vinculación con actos de terrorismo en la órbita del separatismo y los llamados Comités de Defensa de la República. Fue la operación, recuerden, Judas, de la Guardia Civil.
Gràcies a Juan, i deixem una sessió més de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont a la Unió Europea i parlem ara de la política catalana d'aquí, perquè avui al Parlament de Catalunya els diferents grups parlamentaris negocien i preparen les propostes de resolució del debat de política general que es debatrà i es votarà demà divendres. Hores d'ara ja es pot donar per fet que el PSC no donarà suport, diuen que per prudència, a cap proposta que es presenti a favor de l'amnistia. Els socialistes han explicat que es limiten ha demanat diàleg a favor de la convivència i dins del marc de la Constitució. El matí negociador al Parlament l'ha seguit a Yolanda Bernal després d'un debat de política general marcat per les desavinences entre Junts i Esquerra, que s'han tornat a tirar els plats al cap pel debat d'investidura de Núñez Feijóo al Congrés. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda. Sí, unes desavinences que es podrien maquillar demà amb l'aprovació d'un acord de mínims sobre l'amnistia i l'autodeterminació. Junts ja ha fet arribar a Esquerra i a la CUP una proposta de resolució en aquest sentit per poder-la transaccionar. Un text conjunt que encara està per veure. El que està clar és que Junts no recolzarà la proposta d'Esquerra sobre aquesta qüestió, sobre l'amnistia, perquè s'insta el govern a fer tot el que calgui per fer possible la llei d'amnistia. El partit de Puigdemont rebutja donar un xec en blanc al govern, el govern que lidera Pere Aragonès, i diu que la negociació l'han de liderar els partits. Sigui finalment una proposta conjunta o no, qui no donarà suport a cap resolució sobre l'amnistia i l'autodeterminació serà el PSC. Votarà en contra de totes les propostes que es presentin demà en aquest sentit. Només votaran a favor de la seva pròpia proposta, la dels socialistes, que demana en aquest cas prioritzar el diàleg dins de la Constitució. Rebutja el PSC qualsevol estratègia de confrontació, divisió i demana reconèixer la pluralitat de la societat catalana.
Canviem d'arguments informatius perquè avui a COPE Catalunya i Andorra estem fent ressò que la problemàtica de pisos turístics no només afecta a grans ciutats com a Barcelona o Madrid. Girona, per exemple, ha passat de 2 pisos turístics que hi havia el 2008 a 763 que hi ha en l'actualitat. La majoria es concentra en el barri Vell, on des de fa 3 anys ja no es donen més llicències perquè s'ha arribat al límit màxim del 15% per mes. L'Ajuntament de Girona ara limitarà els pisos turístics a un topall del 4% a tota la ciutat. Es manté aquest límit del 15% per barris, però elimina l'excepció d'aconseguir la llicència si es rehabilita l'edifici sencer. La mesura s'estableix per regular els pisos turístics després d'una moratòria de 2 anys que ara acabava. Aquesta normativa ressuscita el debat respecte a l'ús dels pisos turístics a les ciutats de Catalunya, Ricard Álvarez.
Sí, un debat on fins i tot hi ha veus que afirmen que els pisos turístics són un altre factor de la pujada de preus al mercat immobiliari. No correspon a la realitat perquè són molt pocs a les ciutats que ho regulen. A Barcelona només és un 1% del total d'habitatges, com confirma COPE Catalunya Manel Alcántara, president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
A Barcelona estem una mica més tranquils. Jo crec que el percentatge de pisos turístics està al voltant de l'1% només. A més, en el cas de Barcelona, no és només que existeixi, no és que hi hagi un topall, és que no hi ha llicències noves des de fa gairebé 10 anys, no? Per tant, en això estem tranquils, perquè l'explicació a l'increment del preu de l'habitatge és clarament qualsevol cosa menys el turisme, no?
D'altra banda, una comunitat de veïns pot prohibir que al seu edifici hi hagi aquest tipus de pisos. A Herrera, a COPE Catalunya, Jesús Poveda, responsable del Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Quan no tens pisos turístics dintre de la comunitat de propietaris, i ho tens clar, sí que pots fer un canvi als estatuts de la mateixa comunitat per prohibir aquesta activitat de forma expressa i dir a la meva comunitat de propietaris no volem pisos turístics. I aquesta possibilitat sí que hi és amb un marge legal, és a dir, s'ha de produir una votació, que és que arriba el que ens diu la llei.
Si un propietari vol disposar d'un pis per un ús turístic, s'ha de dirigir a l'Ajuntament on és el pis i demanar la llicència. Els requisits els marca l'administració local que regulen el seu ús. S'ha de garantir un servei d'assistència i que no hi hagi un número superior de persones a les establertes a la cèdula d'habitabilitat.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava i Girona. Senyora Esther Torrent, presidenta, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
Vostès estan estudiant emprendre mesures judicials, està en fase d'estudi, això sí, a la nova normativa de l'Ajuntament de Girona que regula els habitatges d'ús turístics. Bé, que regula, no, que els limita. Per què?
Bé, a veure, el tema de que baixaven el percentatge ja n'érem conscients i ja n'havíem parlat amb ells i bé, tot i que el percentatge aquest del 4% encara està molt i molt lluny d'on estan els habitatges d'ús turístic a la ciutat de Girona, perquè Actualment només n'hi ha un 1,6 donats d'alta, 1,6, però si mirem les dades que ens dona l'INE, que són els habitatges que estan actius, això, aquest percentatge no arriba ni al 0,8%, d'acord? Llavors, bé, en quant a aquesta limitació del 4%, entenem que és molt difícil que hi arribem mai i tampoc és la intenció que nosaltres tenim, però sí que el que no ens agrada d'aquesta nova regulació és que en aquest topall hi inclouen altres tipologies d'establiment turístic, com són els ATs, que són els apartaments turístics en bloc, i les llars compartides. Llavors, això no ho entenem, perquè si estan dintre els ATs, per exemple, que són més semblants a un hotel, i per què no els hotels, no? I si la problemàtica és l'habitatge, els ATs, que són els apartaments turístics en blocs i recepció, no són susceptibles de traspassar un ús residencial fàcilment. Llavors, això és el que estudiarem amb més detall, perquè no ho veiem gens clar.
Concretament, ampliant les dades que vostè ens acaba d'oferir, presidenta, a Girona hi ha un total, i són dades pròpies de l'Ajuntament, hi ha un total de 48.900 habitatges, dels quals 1.039 estan buits i 763 habitatges seria d'ús turístic. Això vol dir que estaríem parlant del 1,56% del total. A més, hi ha hagut una moratòria de 2 anys impulsada pel propi Ajuntament, en aquest cas per l'anterior alcaldessa, el que ha evitat que hi hagués aquest increment, no?, d'habitatges d'ús turístic des de fa 2 anys a la ciutat.
Sí, la moratòria era perquè, bueno, es va fer un estudi i ja s'estava pendent d'aquesta regulació, i per això ara, com que ja s'acabava el temps de la moratòria, a correcuita treuen la regulació, perquè si no, evidentment, la moratòria havia de decaure, no? I bé, doncs mira, donar l'exemple que en aquests 2 anys de moratòria, val, en què no hi ha hagut més habitatges d'ús turístic a la ciutat, el problema de l'habitatge, que reconec que és un problema real, no ha anat a menys, és al revés, ha anat a més. Vull dir, cada vegada és més difícil trobar un pis de lloguer i cada vegada els preus són més alts. Però, amb la qual cosa, estem davant un problema estructural, no per culpa dels habitatges d'ús turístic. Estem davant un problema que es dona a tot arreu, eh? Tant en destinacions, en ciutats turístiques com no. Cal fer esment també que a la ciutat hi ha molts i molts habitatges, molts pisos, que estan destinats a altres usos. Els pisos d'estudiants, que per mi són totalment benvinguts, només faltaria, o pisos i edificis sencers al mig de Girona, que són bufets d'advocats o que són centres mèdics que potser tenen 1 o 2 metges i estan en 2-3 plantes totalment en desús. Crec que l'Ajuntament també ha de posar l'ull en tot aquest, amalgama d'activitats que cada vegada es van fent més a fora de la gran ciutat, però que encara ocupen uns espais molt grans a dintre de la ciutat.
Presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments a Costa Brava Girona, Esther Torrent. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya.
I moltes gràcies a vosaltres.
I és que el problema de l'habitatge sempre és el mateix. A les ciutats el que falta és el parc d'habitatge públic. Hi ha dèficit a Girona, a Barcelona. Per cert, a Girona ha augmentat el preu del lloguer en un any un 15%. Hi ha dèficit a Tarragona, a Lleida, a Mollerussa, a Olot. Qualsevol ciutat, Viladecans, de Catalunya, hi ha aquest dèficit. És més significatiu quan hi ha més ciutadans, òbviament. Per exemple, a Barcelona ciutat, el parc d'habitatge públic, segons les dades del mateix consistori, és de 12.000 pisos. Ara, l'alcalde Jaume Collboni vol donar un gir a la política de vivenda de l'anterior alcaldessa Ada Colau. Per fer aquest gir, Collboni ha fitxat una experta en matèria d'habitatge com és Carme Trilla, membre de la Fundació Habitat 3 i impulsora de la Llei de Vivenda aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2007. Carme Trilla no ha compartit mai la política d'habitatge d'Ada Colau i s'ha mostrat partidària de reformular la norma que va impulsar l'anterior consistori, que ordenava als promotors i constructors a reservar un 30% de les noves promocions per fer habitatge protegit, Mara Rodríguez.
La mesura encunyada per Ada Colau el 2018 preveu que un 30% de les promocions que superin els 600 metres quadrats es converteixin en pisos de protecció pública destinats a lloguer. S'esperava aconseguir 300 pisos a l'any. Tot i això, en els 5 anys que s'aplica la norma només s'han sumat una mica menys de 60. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que no vol eliminar la norma, sinó modificar-la per fer-la eficaç.
Una cosa no va, i aleshores si alguna cosa no va, el que hem de fer és, amb la mateixa voluntat de fer política redistributiva a partir de l'aplicació del 30%, que doni els resultats que busquem. Aquest és l'encàrrec, des del sí al 30%, insisteixo.
Per fer-ho, Collboni ha deixat l'encàrrec a Carme Trilla, experta en la matèria. És conscient que la majoria aprova i defensa aquesta aplicació, però considera que la norma és molt rígida. Respecte a la baixada dels preus dels lloguers, Trilla es mostra partidària de fer-ho amb incentius o bonificacions, més que amb obligacions. En aquest sentit, Collboni ho ratifica.
I la petició és ben clara. Hem de garantir, amb tots els recursos que estiguin al nostre abast, públics i privats, perquè l'habitatge no sigui un bé de luxe ni sigui un bé escàs, sinó que estigui a l'abast de la majoria.
Pel que fa a la modificació del 30%, Trilla ha recordat que estava previst que la norma fos revisada 6 anys després d'aplicar-la, però assegura no ser desgavellat fer-ho ara.
I no cop policial al vending de marihuana a Barcelona. Els Mossos han requisat 1.000 caixes d'aquesta droga, marihuana, que es venien a través de màquines expenedores ubicades a bars i locutoris d'alguns establiments de la comarca del Maresme. Fins ara s'han detingut a 3 persones. Yolanda Canales ens aporta més detalls de com han evolucionat les investigacions.
La investigació va començar arran de la troballa que va fer un transportista en un dels paquets que transportava. Era marihuana i en va informar els Mossos. A partir d'aquí, els agents van estirar del fil i van localitzar una empresa de Canet que tenia un entramat comercial amb establiments on hi havia màquines expenedores semblants a les del tabac, però en el seu lloc dispensaven caixetes amb marihuana. Però com la policia ja els anava darrere i s'estaven precintant les màquines, van optar per una solució més econòmica, els dispensadors de cartró. Ho explica el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos, Josep Antoni López Garzón.
I van començar només amb màquines expenedores, però en veure que de les nostres inspeccions aquestes màquines quedaven bloquejades i ells havien de pagar un lloguer sobre aquestes màquines que no podien utilitzar, van canviar la dinàmica i van començar a fer aquests expositors que estaven a l'abast de les persones que despatxaven la botiga. O sigui, no estaven a l'abast del públic, no estaven a la prestatgeria de la botiga, sinó que estava al costat de la caixa on la persona responsable de l'establiment només tenia accés.
En tot cas, el que preocupa als Mossos és que es tracta d'un producte assequible, sobretot per al públic més jove, que el pot adquirir a través d'un perfil de comerç on també hi pot comprar alcohol, però també llaminadures, per exemple. De fet, en investigacions anteriors ja s'havien trobat productes a la venda amb THC amb aspecte de caramel, fent-lo molt atractiu per al jovent. López Garzón diu que no hi ha un perfil tipus del consumidor final i explicava aquesta anècdota.
Un senyor amb un control de trànsit mostrava una actitud que ens feia dubtar de la seva situació normal, per dir-ho d'alguna manera, i feta la prova d'alcoholèmia va donar positiu i els companys de la dotació de trànsit van fer una prova de drogues i va donar positiu en cannabis. I el senyor va dir, no, jo no mai m'he fumat un porro, jo només he fumat això. I ens va mostrar la capseta de les que estem parlant.
La comercialització del producte es feia amb noms com ara Orange Cake, Limoncello o Amnesia, noms atractius a la vista però també a la butxaca, donat que tenien un preu d'entre 6 i 12 euros.
Gràcies, Yolanda Canales. Anem a publicitat i després parlem d'un tema que ens pot afectar a tothom. A vegades fins i tot a les persones més expansives, a les que creiem que tenen una confiança en si mateixa pletòrica. Parlem de la timidesa, i especialment de la timidesa infantil. Se li pot anomenar por escènica en alguns àmbits, però qui no ha estat una persona tímida? Hi ha remeis, hi ha símptomes. Sobretot el més important és que s'ha de comprendre la persona tímida i se l'ha de deixar tranquil·la. Pausa i parlem d'aquest tema.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podem superar la timidesa? Els pares, com hem d'actuar si tenim un nen o nena tímid? Quan la timidesa passa a ser un problema, l'han de tractar els professionals? Són preguntes que es fan a moltes famílies i que les fem en primera persona quan veiem que a vegades doncs ens pot costar fer amics, parlem poc o mantenim una actitud que es diu ara d'evitació social. Fer costat a nens i nenes que tenen potser algun tret tímid, a ser més sociables i oberts és important, ja que si no reben ajuda poden tenir problemes en oportunitats, segons diuen alguns experts, en les seves futures relacions socials i laborals i en altres aspectes de la vida. Arrere en COPE Catalunya i Andorra han posat a cara i veu amb aquest problema i han convidat a la Vanessa, la mare d'un nen, Javier. Yolanda Canales coneix la seva història.
El Javier, el fill de la Vanessa, té 5 anys i forma part del 10% dels nens que, segons els estudis, és tímid. De moment no li afecta el seu dia a dia, tampoc a l'escola. No ha tingut ni té problemes, segons les seves professores, tot i que això sí, el tenen en observació. No ha tingut cap conflicte, només que en determinades situacions i amb els seus companys abaixa el cap.
Bueno, problemas, no sé, hablé con la profesora del colegio y cuando él tiene también algún conflicto con algún niño, reacciona exactamente lo mismo, agacha la cabeza, se empieza a rascar, no habla. Entonces, de momento estamos pendientes de él, pero problema todavía no se ha detectado ninguno.
O sea,
yo pienso que es timidez, que no hay nada más.
Una actitud que no només té a l'escola, també amb la gent que coneix i amb la que relaciona habitualment, familiars inclosos.
Bueno, porque la gente que él conoce diariamente, que ve por el pueblo y vecinos y tal, pues cuando le saludan agacha la cabeza y se empieza a rascar el cuello o los brazos o las piernas.
Se pone nervioso.
Sí, pone nervioso.
La Vanessa ha explicat que, de moment, no han buscat ajuda professional perquè li han recomanat des de l'escola esperar i veure com evoluciona perquè encara és molt petit i és normal que tingui timidesa, tot i que ella ha trobat una forma d'aconseguir que s'obri una mica més.
No, todavía no, porque, bueno, ahora parece que lo estoy engañando en el plan de que, venga, va, si saludas a esta persona y le das la mano, le chocas porque no le gustan los besos,
sí,
te compro un muñequito que a él le gusta, ¿no? Entonces parece que como por ahí lo voy encaminando un poquito. Pero claro, tampoco quiero que se acostumbre.
Segons els experts, els pares s'han de preocupar si detecten que aquesta timidesa impedeix al nen socialitzar de forma fluida per la por o l'estrès. Una situació que pot arribar a provocar plors, terrors nocturns o que es negui directament a anar a qualsevol trobada social. També es poden donar casos de nens amb símptomes psicosomàtics, com mals de panxa, marejos o mals de cap, entre d'altres.
I marxem cap a Sant Vicenç dels Horts, on s'espera la psicòloga infantil Esther Pichardo. Doctora, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bon migdia.
Gracias, buenos días.
¿Por qué somos tímidos, doctora?
Mira, la timidez es una sensación que nos viene de inseguridad, de vergüenza. Es lo que una persona siente ante una incomodidad, incluso miedo, al momento de relacionarse con los demás, con las otras personas.
Sobre todo la timidez puede afectar más en la edad infantil, ¿no? En un momento también, y de la adolescencia, en un momento de cambios, en un momento pues de querer también estar dentro de lo que sería populares, ¿no? De la clase, de la sociedad, de tu entorno, y a veces pues una persona tímida en esta edad también tan peligrosa lo puede llegar a pasar mal.
Sí, correcto. No aparece hasta los 2 años, cuando el niño empieza a descubrir las emociones, y entonces ya es consciente de que los demás pueden evaluar sus actos. Entonces ahí empieza un poquito la timidez. Y en la adolescencia, a día de hoy también, con las redes sociales y todo esto, pues lo que tú comentas, el sentirse incluido en un grupo, es muy importante en esa etapa de la adolescencia.
¿Y cómo podemos trabajar nuestra timidez para dejar de ser tímidos y tener pues el comportamiento que nosotros queremos tener?
Mira, pues aquí hay que acudir a terapia. La familia, lo importante es desde los 2 o 3 añitos, cuando si vemos alguna falta de interacción con otros niños, retraimiento a nivel social, aislamiento, evitar actividades normales, pues hay que pedir ayuda, la parte psicológica, para ver esta autoimagen, trabajar la autoestima, inteligencia emocional. También desde casa es importante el trabajo, el entorno familiar. Hay que evitarse de protecciones o patrones rígidos, autoritarios, que hace que los niños se repriman más. Sí. También es importante que no ponerle etiqueta, no forzarle la típica frase de «uy, hablas poco, puedes hablar más». No poner etiquetas, ¿no?, a estas personas. Reconocer sus méritos, darle oportunidad para relacionarse y trabajar la autoestima según sí. Sus hitos de desarrollo.
Y sobre todo también entenderlo, ¿no? Lo que usted nos está diciendo. Tener también la comprensión de que una persona es así y no como nosotros queremos que sea.
Exacto. La aceptación incondicional es el primer paso. La conciencia, conocer. De hecho, es lo que trabajamos en consulta, lo primero. Hacer una evaluación psicológica, conocer la situación y a partir de ahí aceptación incondicional. El niño o la persona adolescente, adulta, se tiene que aceptar incondicionalmente y su entorno también. Y a partir de ahí le damos un espacio con serenidad y aceptación y el niño puede avanzar. O me refiero al niño como si es adulto o adolescente.
Y una última cuestión. Esta última, en la sociedad actual, tan exhibicionista por las redes sociales, ¿esto también provoca un efecto contrario de potenciar, en este caso, que lo pasen mal las personas tímidas?
Sí. Más retraimiento, más inseguridad, más vergüenza, más comparación, sentimiento de inferioridad, comparaciones, autoestima, porque es autoimagen, la timidez. Aislamiento, y en ese aislamiento la persona, el esquema mental, pues cada vez es más con connotación negativa.
Doncs els símptomes el tenim claríssim, ens acaba de dir la doctora Esther Pichardo aquí a l'informatiu migdia, i també quines són les solucions, la comprensió, l'autoestima i sobretot entendre que una persona és com és. Doctora Esther Pichardo, gràcies per estar aquí a l'informatiu i bona tarda.
Gràcies a vostès, bona tarda.
I ja que estem parlant de les xarxes socials, les últimes setmanes s'han omplat les xarxes de panxes inflades i les conseqüents recomanacions per combatre el SIBO, les sigles en anglès del sobrecreixement bacterià a l'instintí prim. Marc Porto ha buscat explicacions sobre aquesta problemàtica amb diversos experts.
Sí, nosaltres hem parlat amb experts que precisament estan alertant dels riscos de seguir tractaments com aquest sense supervisió mèdica. Un d'ells és el doctor Xavier Aldeguer, qui ens explicava que sobrecreixement vol dir que hi ha un nombre superior del normal de bacteris al budell prim, i el perquè realment de tanta expectació ara amb aquesta patologia que, per cert, diu no és nova.
Aquesta patologia està molt relacionada amb l'altra síndrome, que aquesta sí que és molt freqüent, que és la síndrome d'intestí irritable. alteracions en el moviment del budell, alteracions que van associades a vegades també canvis de la microbiota, però sobretot també molt vinculats a l'estrès, a canvis, per exemple, d'humor, de situacions d'ansietat, a vegades fins i tot doncs, canvis hormonals, etc, que hem dit que els seus símptomes s'assemblen molt al del sòlid creixement bacterià i que una mica van a vegades de la maneta, eh? I molts tenen inflor a la panxa.
Per tant, serien dins d'aquest grup on hi hauria un petit subgrup amb símptomes molt més potents, associats, per exemple, a diarrees o unes certes flatulències, i on es veuria que hi ha associats símptomes de sobrecreixement bacterià, i així doncs, SIBO. D'aquí la importància, diu, de tenir sempre assessorament mèdic i no arribar a aquestes confusions.
La definició de SIBO és que hi hagi símptomes vinculats a això, perquè després quan es fan estudis, s'ha vist que inclús en gent a vegades se li detecta que està un lleuger augment d'aquests bacteris a l'ambient intestinal, el tractes com si tingués un SIBO i no milloren, perquè el que tens un... O sigui, els símptomes no estan vinculats a allò. Estan vinculats a un síndrome d'intestí irritable. Per exemple, una altra cosa és que hi ha molta gent, que hi ha altres situacions que produeixen sobre creixement bacterià i que són considerades inesperables. No? Ara parlaria de gent que ja té una malaltia del pàncreas, o que ha estat operat, per exemple, a vegades de l'estómac, o ha tingut algun tipus de cirurgies, aquests, per exemple, és bastant comú que tinguin un sobrecreixement bacterià. Inflors, n'hi ha moltes, n'hi ha hagut sempre moltes, i la gran part no estaran vinculades al sobrecreixement.
I és que, degut a la creixent demanda de proves diagnòstiques, també s'està donant el cas de que s'estiguin donant falsos positius.
Jo, per exemple, personalment, que veig molta gent, de demanar proves per si... Molta gent, fins a dir, seria una consulta que la meva consulta, tinc molts pacients que ja venen per sintomatologia d'aquesta mal de panxa, etc. Potser un de cada 10 que va demanar la prova de si... I d'aquests 1,10, un de cada 10, potser un de cada 4, diguem-ne, són el que al final acaba sortint, no? Per aquesta seria la proporció.
Tot plegat, doncs, un boom, en part per l'efecte de les xarxes, i sobre el qual és necessari conscienciar i tenir sempre sota criteri mèdic.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Radiografia de temes. En 8 minuts arriba Esports Cope en Joan Batllori, nou capítol del cas Negreira. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, el jutge que instrueix el cas Negreira atribueix al Barça i a la resta d'investigats delicte de suborn. De seguida ho expliquem. També escoltarem a Xavi en la prèvia del Barça-Sevilla de demà i estarem a Girona per parlar del liderat del Girona després de la victòria ahir al camp del Villarreal per 1-2. Dissabte tenim Girona-Real Madrid a Montilivi.
No marxis gaire lluny, que en 8 minuts ja estàs aquí amb Esports Cope. Joan.
Fins ara.
I a les 7, a Montse Rodríguez, que encén la linterna. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I continuarem l'estela dels temes que hem tractat al llarg del matí. Girona reduirà fins al 4% el topall màxim de pisos turístics que es podran tenir a la ciutat. Pararem també del risc de ser tímid a l'escola i atenció, perquè un any més l'OCU ha realitzat l'estudi dels supermercats més econòmics.
Arriba la linterna, arriba la línia Cope. A les 3, el repàs informatiu nacional i internacional. 3 i 5, Esports Cope.